Els Mossos desallotgen l'antic Institut B9 de Badalona, l'assentament més gran de Catalunya, i deixen 400 persones al carrer. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Després de diversos incidents i amb detencions, identificacions i càrregues policials incloses, avui s'ha desallotjat l'antic Institut B9 de Badalona, Joan Bota.
L'Ajuntament de Xavier García Albiol, que ha impulsat i celebrat el desallotjament, vol fer una comissaria en aquest espai. A l'operatiu dels Mossos s'hi han sumat efectius d'estrangeria de la Policia Nacional. Els col·lectius de suport a les persones desallotjades denuncien que no tenen lloc on anar.
Badalona, Miquel Jarque.
Hi ha 180 identificats per part dels Mossos d'Esquadra, que també han fet un detingut, a l'espera del balanç de la Policia Nacional, que ha practicat una quinzena de detencions. La propietat ja s'ha lliurat a l'Ajuntament de Badalona, que netejarà, tancarà i enderrocarà la nau. Els ocupants, la majoria, han marxat a altres assentaments.
El president Salvador Illa defensa aquest desallotjament de Badalona. Diu que ja treballa per donar un sostre als desallotjats que estan en situació més vulnerable.
La polèmica ha marcat la sessió de control centrada altre cop en habitatge. Sobre aquest tema, avui al Catalunya Migdia us explicarem la proposta del govern per frenar la compra especulativa de pisos. Després de la sessió de control, el president Illa també ha comparegut aquest matí en un ple monogràfic sobre la pesta porcina africana.
Parlament, Albert Prat i Mireia Sala.
El govern porta dies dissenyant l'operatiu del desallotjament amb l'Ajuntament de Barcelona i totes dues administracions donaran cobertura als nens i a les persones més fràgils, una seixantena, perquè no dormin al carrer aquesta nit. Per això el president Salvador Illa ha defensat l'operatiu a l'Institut B9.
El govern de Catalunya està acompanyant amb favors per fer les coses ben fetes i que està ajudant a atendre tothom que s'ha d'atendre. També en aquest cas s'han de complir les lleis i ho estem fent. No tenim altre camí que aquest d'aquí.
Salvador Illa ha defensat la seva gestió davant la crisi de la pesta porcina, ha dit que el brot està contingut i que amb les dades actuals l'origen no està en un laboratori. L'oposició li ha retret falta de lideratge per no haver tornat de Mèxic i Junts ha demanat la reprovació del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
Però Badalona és avui notícia per partida doble, no només per aquest desallotjament que explicàvem, sinó també per l'enganxada que hi ha hagut entre l'Ajuntament de la ciutat i la Generalitat després que ahir no es van enviar alertes als telèfons mòbils quan molts carrers de la ciutat, i també el metro, es van inundar per un aiguat molt intens, Montse Poblet.
Bon dia. Hi ha polèmica entre l'Ajuntament i Protecció Civil, però la pregunta de per què no es va enviar les alert també se la fan als veïns que ahir van veure com s'inundaven els carrers, alguns pàrquings i l'estació de metro del Gorg, a part de l'esfondrament del sostre del centre comercial Màgic.
No. Això que surt al mòbil, l'alerta i això, res.
No va sonar res.
Mentrestant, a Madrid, el protagonista del dia és Santos Cerdán.
L'exsecretari d'Organització del PSOE ha assegurat al Senat que no forma part de cap trama corrupta i ha parlat de cop judicial en contra seu per la seva funció de pont amb Carles Puigdemont.
Madrid, Dani Sainz de Aja.
Ha reconegut que des de la foto amb l'expresident de Brussel·les tot va canviar i que l'estat profund li està fent pagar els seus contactes amb els independentistes. Tot i que Cerdán havia dit que no respondria preguntes, ha aprofitat la comissió del Cascoldo per denunciar que és víctima d'una persecució inquisitorial i que les proves que l'incriminen estan manipulades.
Me voy a defender, eso lo tengan claro, se lo aseguro, porque soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar.
I a la cultura ja tenim paraula de l'any. És vespreig.
Aquesta referència ha sortit de tarda. En lloc de fer-ho de nit, entrarà al diccionari per votació popular en una iniciativa que ja és un clàssic d'aquestes dates de 3CAT, el TermCAT, la Pompeu Fabra i el mateix Institut d'Estudis Catalans.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça passa als vuitens de final de la Copa amb Ter Stegen com un dels protagonistes.
L'alemany va tornar a jugar després de 4 mesos lesionat i va ser un dels protagonistes, no per les aturades, sinó per l'explicació que va fer el tècnic Hansi Flick de per què el va triar ell davant de Stensner. L'equip va guanyar 0-2 i va passar a vuitens de la Copa. L'equip femení juga a partit de Champions aquesta nit a l'estadi de París. Les blaugranes són líders ja classificades. El partit és a les 9 i el podreu seguir en directe a la transmissió de la TDG a Catalunya Ràdio i també per TV3.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. Doncs complicada per dos accidents de primera hora que encara obliguen a tallar dues carreteres. Una, la C25, l'eix transversal a Santa Maria d'Oló, direcció Manresa, en aquest cas entre un turisme i un camió que transportava llet, i també està tallada en els dos sentits la B120 en el tram que uneix Viladecavalls i Olesa de Montserrat per l'accident també d'un camió. De moment no tenim previsió de quan es reobrirà. I alerta també per ara un accident a la C32 a Cornellà, però sortint de Barcelona amb 4 quilòmetres de cua. El transport públic s'ha tallat durant uns minuts minuts la circulació entre Reus i Tarragona de l'R14, 15 i 16 per un vehicle a les vies, però Rodalies ens confirma que ja s'ha pogut restablir, però que generarà demores.
Molt bé, i ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Ahir vam tenir aiguats en alguns punts. Avui queda alguna cosa d'inestabilitat per aquesta tarda?
Sí, a l'extrem sud. Baix Ebre, Montsià, potser també alguns ruixats a les muntanyes que envolten el Camp de Tarragona o les comarques de l'Ebre. Són les escorrialles i, de fet, demà i demà passat no esperem precipitacions. I tot això a l'espera d'una pertorbació que podria, una primera depressió que podria formar-se entre dissabte, diumenge. Els mapes encara no són clars. Sembla que la setmana vinent l'ambient ha de ser més fred, més de l'època, clarament, i fins i tot amb una segona pertorbació que a principis de la setmana, dilluns, podria ser potent. Per tant, moviment a la vista, però no pas ni demà ni demà passat.
Molt bé, doncs ho anirem afinant a mesura que passin els dies. Fins ara, Francesc.
Així ho farem.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Com us deia, Badalona és doble escenari informatiu avui. D'una banda, aquest matí s'ha fet el desallotjament de l'assentament més nombrós de Catalunya, on hi havien arribat a malviure unes 400 persones, la majoria immigrants. És el conegut com a B9, al barri del Remei. D'una altra banda, des d'ahir s'ha obert una polèmica a Badalona sobre si tocava o no activar les alert durant els forts aiguats que van afectar el municipi de manera sobtada ahir a la tarda. Anem a PAMS. A primera hora del matí, els Mossos d'Esquadra, amb el suport de la Guàrdia Urbana de Badalona i la Policia Nacional, han entrat en aquesta nau, B9, i han fet fora, amb algunes càrregues policials, les persones que hi vivien de manera irregular des de feia 2 anys. S'han detingut una quinzena de persones i n'han identificat 181 més. Anem a Badalona. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia. Tot i que la interlocutòria de la jutge demanava que es donés una solució per a aquestes persones, els ocupants s'han quedat la majoria desassistits. Com en altres ocasions, s'han dispersat, s'han organitzat en grups, han tirat cap al Maresme, Sant Adrià, Santa Coloma, Barcelona, i l'alcalde de Badalona ha explicat que dels 400, a 17 se'ls ha ofert una pensió per passar la nit. Per a la resta, feia aquesta irònica proposta.
Pedro Sánchez, que defensa, i els seus socis de govern, que les persones en situació irregular poden arribar al nostre país i que són benvingudes, doncs ha de ser Pedro Sánchez qui s'encarregui de donar-los vivenda amb aquestes persones. Nosaltres a Badalona ho tenim molt clar. Nosaltres no prioritzarem a una persona en situació irregular i a sobre que sigui conflictiva a l'hora d'accedir a un habitatge públic, no el prioritzarem per sobre d'un veí de Badalona.
La rèplica la donava des de la porta de la nau. Mamadou Seydi és portaveu de l'Organització Juvenil Socialista de Catalunya.
En última instància, assenyalem de forma molt clara a tots aquests polítics que no únicament han donat la veu de que es desnoni, sinó que són còmplices directes d'aquesta misèria que s'ha perpetuat a dia d'avui i d'aquesta misèria que es perpetua cada cop contra tots i totes les treballadores d'aquest al nostre país.
Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Urbana de Badalona s'han posicionat al voltant de la nau a les 6 del matí. El desallotjament ha arrencat a les 8 amb la llum del dia, tal com demanava la jutgessa. Han estat presents serveis socials, observadors del síndic i efectius del SEM. El moment de màxima tensió, quan la policia ha trencat el cordó de persones que bloquejava la porta de la nau.
Doncs el president Salvador Illa ha defensat aquest desallotjament de Badalona. Assegura que l'operatiu s'ha estat coordinant entre la Generalitat i l'Ajuntament de la ciutat. De fet, les dues administracions s'han preparat per garantir un sostre per les persones més vulnerables que hi malvivien perquè aquesta nit no dormin al carrer. Parlament, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, el govern d'Illa ha tancat files amb l'Ajuntament d'Albiol perquè porten dies dissenyant aquest dispositiu a quatre mans. Davant les crítiques de Jéssica Albiach dels Comuns i Pilar Castillejo de la CUP...
És una vergonya i és una vulneració dels drets humans. Però, a més, és il·legal que s'hagi fet sense alternativa habitacional.
El president ha defensat que el desallotjament s'està fent amb garanties.
El govern de Catalunya està acompanyant amb favors per fer les coses ben fetes i que està ajudant a atendre tothom que s'ha d'atendre. També en aquest cas s'han de complir les lleis i ho estem fent. No tenim altre camí que aquest d'aquí.
Fora de l'hemicicle, Esquerra també ha posat el crit al cel per no haver trobat un sostre alternatiu a tots aquests afectats. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha explicat que els tècnics del departament són allà per assegurar-se que les persones més fràgils no dormin al carrer.
Ja s'han fet gestions prèviament per derivar els casos de més extrema vulnerabilitat cap a uns recursos adients i s'han derivat 59 persones.
Al marge dels casos més vulnerables, el govern diu que és competència de l'Ajuntament fer-se càrrec de tots els inquilins que hi malvivien.
Tot això ha passat en l'últim ple de l'any al Parlament de Catalunya. Un ple que ha servit també per fer balanç del govern i un parell de propòsits d'any nou, Albert.
Sí, els partits independentistes han coincidit que aquest govern està lligat de mans i peus als interessos del PSOE. Mònica Sales, de Junts, i Josep Maria Jové, d'Esquerra.
President, vostè va prometre estabilitat i, descomptada la seva propaganda, l'únic que ofereix és paràlisi. En definitiva, cap resultat.
Deixi de supeditar el seu càrrec, de sacrificar el futur de Catalunya als interessos del seu partit.
I el president ha intentat neutralitzar les crítiques de l'oposició amb un desig.
Vull que el 2026 es faci efectiva l'amnistia.
I amb un compromís sobre el nou finançament.
Suaré la samarreta. Treballarem, estem treballant incansablement. I crec que les coses ens aniran bé.
I ara ja no es tornaran a veure les cares fins d'aquí un mes, perquè el proper ple no serà fins a finals de gener.
Però us dèiem que Badalona avui és notícia per dues coses, aquest desallotjament que hem explicat, però també aquests aiguats d'ahir, especialment forts en la ciutat de Badalona, i que han estat motiu de polèmica entre l'Ajuntament de la ciutat i Protecció Civil. Els responsabilitzen mútuament de no haver activat cap alerta als telèfons mòbils dels ciutadans avisant d'una possible situació de risc. Aquest fet també ha estat motiu de comentari entre alguns veïns, mentre la ciutat es va recuperant a poc de les inundacions provocades per les pluges ahir al vespre. El centre comercial Màgic Badalona, per exemple, va ser un dels més afectats. Badalona, Montse Poblet.
Bon dia. L'endemà de l'aiguat, a Badalona tothom es pregunta per què no es va enviar les alertes als mòbils. Els veïns no s'expliquen que els únics consells que els arribessin fossin els vídeos que l'alcalde Xavier García Albiol va penjar a les xarxes socials mentre es movia per les zones inundades.
Y decía pues esto, que no saliéramos de casa, que cuidado con las lluvias, que tuviéramos precaución. La alarma no...
No. Això que surt al mòbil, l'alerta i això, res.
Des de l'Ajuntament, el segon tinent d'alcaldia, Dani Gràcia, acusa Protecció Civil d'haver fallat i es treu de sobre responsabilitats.
No som responsables de l'activació de l'ESALER i és una cosa de la que no podem respondre. Ara bé, jo també li he de dir que alguna cosa no ha funcionat bé quan s'activa el pla Inuncat quasi 3 hores després de que rebem aquesta alerta.
Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, on també ha parlat Sergi Delgado, cap de projectes de Protecció Civil, que es defensava en aquests termes.
Els municipis són corresponsables en matèria de protecció civil i de seguretat de la seva ciutadania i, per tant, els demanem que estiguin atents perquè ens reportin incidències per llavors nosaltres poder detectar que hi ha una situació de gravetat i avisar la població. Si un ajuntament creu que hem d'alertar la seva població, té la potestat de demanar-ho, té els mitjans per fer-ho i ho pot fer en base a el que està observant al seu territori.
El centre comercial Màgic, on l'aigua va esfondrar part del sostre, ha estat tancat durant tot el matí i tot just ara acaba d'obrir al públic. Els bombers ja han certificat que l'edifici no ha patit danys estructurals i, per tant, és segur.
D'aquí a 2 minuts serà 3:15 de la tarda. Per frenar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya, el govern estudia limitar-la només per viure-hi, segones residències, i per cedir-lo a un familiar. Segons has pogut saber Catalunya Ràdio, la norma que estan dissenyant també permetria als inversors continuar comprant edificis sencers, però amb la condició que els pisos es destinin a lloguer de llarga durada i sotmès sempre al topall de preus si és en zona tensionada. La proposta, que està inspirada en el model holandès, busca expulsar els especuladors, Sara Riera.
Habitatge per viure i per donar-lo a un familiar, que en el termini de 12 mesos haurà de demostrar que hi viu, i també segones residències per blindar-se davant del Constitucional, perquè estan considerades una extensió del domicili. Tots aquests usos estaran permesos i també la compra d'un edifici sencer si els pisos són per lloguer de 5 o 7 anys, ni turístics ni de temporada. No estem parlant, per això, de tot el mercat, sinó dels habitatges que estiguin per sota d'un preu determinat que s'haurà de fixar. A Rotterdam fa 3 anys que han limitat la compra per determinats usos també, i les adquisicions d'inversors han caigut un 70%. El director d'habitatge de l'IDRA, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Jaime Palomera, és un dels experts que estan assessorant el govern en aquesta mesura i creu que donaria accés a un habitatge a una part de la població que ara mateix el mercat està expulsant. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
L'efecte més evident immediat és que les famílies d'ingressos mitjans que han pogut estalviar o que compten amb alguna ajuda per poder accedir a una hipoteca i comprar un habitatge ja no competirien amb individus que poden pagar el metàl·lic trinco-trinco i que, a més, el que estan fent és adquirir habitatge com a producte d'inversió.
Això, diu Palomera, serà una mesura més. En calen moltes i a la vegada perquè el sistema d'habitatge reorienti del lucre en què està instal·lat ara a l'interès general.
Us ho hem dit abans de passada, el president de la Generalitat ha comparegut avui al Parlament de Catalunya després de la sessió de control per donar també explicacions sobre la pesta porcina. Ha dit que el brot està contingut i que amb les dades actuals no ha sortit de cap laboratori. Els grups parlamentaris li han retret que no va tornar del viatge que estava fent a Mèxic i l'han acusat de falta de lideratge. Tornem al Parlament ara amb Mireia Sala, bon dia.
Bon dia. Salvador Illa assegura que s'ha pogut contenir el brot, però ha advertit que la crisi no s'acabarà ni en un mes ni en una setmana. Pel que fa a l'origen, manté que amb les 5 investigacions que hi ha en marxa no hi ha res que faci pensar que ha sortit d'un laboratori.
Res permet concloure que el virus provingui, avui res permet concloure que el virus provingui de les instal·lacions de cap dels laboratoris o centres que treballen amb aquest virus. A data d'avui, aquesta és informació de la que disposem.
Junts, Esquerra Republicana i el Partit Popular han retret al president falta de lideratge per no haver tornat de Mèxic i Junts ha demanat també la reprovació del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Escoltem la seva portaveu, Mònica Sales.
Només per aquest episodi, en qualsevol país amb estàndards sòlids de qualitat democràtica, vostè ja hauria hagut d'assumir responsabilitats polítiques, hauria dimitit o hauria estat cessat pel president, tot i que hem vist que no té cap intenció de dimitir ni el president tampoc no té cap intenció de cessar-lo.
Els comuns han demanat un veritable escut social per al sector porcí català.
Anem a Madrid. Allà, l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, declara al Senat que és víctima d'un cop judicial pel seu paper d'interlocutor amb Junts per Catalunya i concretament amb Carles Puigdemont. El Partit Popular havia citat Santos Cerdán avui a la comissió del cas Coldo i Cerdán no s'ha quedat callat. Ha denunciat que les proves que el vinculen al cobrament de comissions il·legals són falses i ha retret als seus antics companys de partit que l'han abandonat. Madrid, Nane Sainz de Aja.
Bon dia. Santos Cerdán ha començat dient que s'acolliria al seu dret a no respondre, però ben aviat ha passat a rebatre algunes de les acusacions dels senadors de la dreta.
Es mentira lo de que la Paqui, que la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés, gastar y gastar.
Yo le pido respeto hacia mi mujer. Son todo especulaciones sin ninguna prueba.
¿Ser usted socio de Sevilla Navar?
Ya lo he dejado claro antes que no. ¿Tiene alguna prueba usted de ello? ¿Me lo puedo acreditar?
Yo, las preguntas las hago yo.
L'ex número 3 del PSOE qüestiona totes les proves que l'incriminen, assegura que formen part d'un relat d'una persecució inquisitorial i d'un cop judicial, ha dit, com a venjança per haver negociat amb Junts la llei d'amnistia.
Si usted no hubiera sido fontanero del acuerdo de Bruselas, ¿se hubiera llegado a saber alguna vez que sus manos largas, si son largas, largas son?
Hubiera sido todo distinto. Ya me avisaron, no una ni dos, varias fuerzas políticas me avisaron, ten cuidado. Y hay un antes y después desde esa foto que estoy sentado con el señor Puigdemont.
Quan ja fa 6 mesos de la seua imputació pel cas Coldo i un que ha sortit de la presó, Cerdán ha recriminat els seus excompanys del PSOE que l'hagin abandonat, com li recordava el senador del PP.
Y sin embargo viene usted aquí y principalmente calla.
Está claro que estoy solo, que todo el mundo me ha dado la espalda, pero para defender mi inocencia no me hace falta que me acompañe nadie.
I el senador socialista li ha demanat obrir els ulls i respectar la seua presumpció d'innocència.
I també a Madrid avui tenim novetats del cas Errejón. La Fiscalia no acusarà l'expolític per la suposada agressió sexual a l'actriu Elisa Moulià i demana que s'arxivi el cas contra l'exportaveu de Sumar. L'última paraula, però, la tindrà l'Audiència de Madrid, que haurà de decidir si li estalvia o no el judici. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia.
La Fiscalia de Madrid sosté que els indicis que s'han recollit durant la instrucció són insuficients, no ha quedat prou justificat que va cometre cap delicte. A més, considera que, a l'inici, la relació va ser consentida i que quan l'actriu li va dir que parés, ell ho va fer. Per tot plegat, no formularà escrit d'acusació, demana que s'arxivi el cas i que no es faci judici. La Fiscalia fa aquest pas un cop el jutge Adolfo Carretero ha donat per acabada la investigació i ha demanat a l'audiència que el jutgi per un delicte continuat d'abús sexual. Una decisió que la defensa de Rejón també ha recorregut. Ara l'última paraula la tindrà l'Audiència de Madrid. L'exdiputat s'ha apartat de la vida pública, però quan va anar a declarar va dir que era innocent.
Yo vengo hoy aquí a defender mi inocencia y eso se hace en primer lugar delante del juez.
En canvi, l'actriu Elisa Maulia vol arribar fins al final i ja demana 3 anys de presó i una indemnització de 30.000 euros. Segons el seu relat, l'expolític la va agredir durant una festa a un pis d'uns amics i després també a casa de l'expolític. Uns fets que haurien passat fa més de 4 anys. Errejón va deixar totes les responsabilitats polítiques l'octubre del 2024 després de la publicació de diferents denúncies anònimes de dones. Només Elisa Maulia van als tribunals.
Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa per la publicitat i en tornar a la informació internacional.
Catalunya migdia.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat, firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Jo, quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Albert Pla, Peyu i una habitació d'hospital.
15 anys pagant per tenir una habitació individual. Com perquè ara m'hi posin un idiota. Ai, perdó, no vull dir pas que sigui un idiota vostè.
No, és que té raó, eh? Li podria haver tocat un idiota. Aquesta vegada ha estat de sort i li ha tocat amb mi.
Hamlet, la comèdia més surrealista, amb en Peyu i l'Albert Pla, al Teatre Coliseu. Entrades a la venda a balanyamviu.com.
Un disc és una obra d'art total. Enderroc Llibres presenta Art i Música, una completa antologia gràfica de la música catalana a través de 800 portades i 100 il·lustradors i dissenyadors. Art i Música, la imatge sonora de mig segle de la nostra discografia.
Catalunya migdia. És un quart i mig de tres. Les autoritats veneçolanes consideren grotesca l'amenaça de Donald Trump i troben irracional imposar-los un bloqueig militar naval. És la resposta a l'ordre de Donald Trump de bloquejar tots els petroliers sancionats que entrin o surtin de Veneçuela per augmentar així la pressió sobre Nicolás Maduro. Encara es desconeix l'abast de la decisió de Trump, però podria ser un cop dur per Caracas que depèn molt del petroli. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. L'ofensiva verbal del president nord-americà Donald Trump contra el govern veneçolà de Nicolás Maduro no s'atura. Aquesta vegada, Trump ha tornat a tirar de la xarxa social Truth per anunciar l'ordre de bloquejar els petroliers veneçolans sancionats. Concretament, ha parlat de bloqueig total. D'aquesta manera, el president dels Estats Units afegeix pressió sobre el règim de Maduro i va omplint-se de motius per a mirar de justificar un potencial atac militar contra Venezuela. Trump fa un pas més enllà i reclama petroli i fins i tot territori robats i tot seguit recorda amenaçant que Venezuela està encerclada per la armada més gran reunida mai a la història de l'Amèrica del Sud. Recordem que, més enllà de la lluita contra el narcotràfic, els Estats Units de Trump anhelen la idea de recuperar el paper d'explotadors de petroli diluït des de la dècada dels 70.
Recordem que Veneçuela té les principals reserves de tot el món del petroli conegudes, tot i que fa anys que les sancions li estan fent molt de mal. Ara Trump vol bloquejar el cru veneçolà que va a països com ara la Xina, però, segons l'investigador sènior del CIDOB i expert en geopolítica energètica, Víctor Burguete, en cap cas el petroli que encara viu en dia reben els Estats Units.
Según las previsiones de las agencias de energía a nivel global, hay un exceso de petróleo a nivel global. O sea que no viene tan mal que la oferta global de crudo disminuya y de esa oferta haya un mayor control por parte de Estados Unidos. Por tanto, estamos en una lógica un poco mercantilista.
Mentrestant, la policia australiana ha inculpat Navet Akram, l'únic sospitós supervivent de l'atemptat a la platja de Sydney, coincidint que avui es feien els funerals per la majoria de les víctimes. L'acusen de 59 càrrecs, inclosos 15 d'assassinat i un més de terrorisme. L'atac contra la comunitat jueva ha commocionat el país, que retreu als serveis d'intel·ligència no haver vist el perill quan el van investigar aquest mateix acusat fa 6 anys, Eva Pineda.
Akram, de 24 anys, està detingut a l'hospital on continua en estat crític. Va quedar ferit en l'intercanvi de trets amb la policia que va matar el seu pare. El govern australià planeja reformes urgents per controlar la tinença d'armes que va permetre als sospitosos acumular-ne fins a 6. Roland Brown és el número 2 de l'Associació pel Control d'Armes a Austràlia.
Des del nostre punt de vista, si es vol tenir una llicència de tir recreatiu per poder guardar les armes a casa, perquè potser les fareu servir o potser no, o potser només voleu sortir i observar la fauna salvatge com a forma d'esbarjo, creiem que això s'ha d'aturar. Cal abolir aquestes llicències.
Es treballa amb la hipòtesi que van actuar pel seu compte inspirats per les idees d'estat islàmic. Els serveis de seguretat de les Filipines, on els sospitosos van viatjar el mes passat, estan rastrejant els seus moviments i de moment no hi ha proves que rebessin entrenament militar.
I encara la informació internacional, 5 anys després del Brexit, el govern britànic ha arribat a un acord amb la Comissió Europea per tornar a unir-se al programa d'intercanvi universitari Erasmus a partir de l'any 2027. És un pas que simbolitza el desig del primer ministre laborista, Keir Starmer, d'estrènyer els vincles amb la Unió Europea, Quim Olivares.
Sí, el Regne Unit va abandonar el programa Erasmus quan va deixar la Unió Europea a principis del 2021. Aquesta decisió va provocar consternació entre els universitaris britànics. Segons el govern d'Stammer, més de 100.000 britànics podran cursar un any en una universitat europea sense pagar taxes addicionals. A la vegada, milers d'universitaris europeus podran fer el mateix al Regne Unit. Boris Johnson, primer ministre el 2021, va considerar el programa Erasmus massa car. Argumentava que els britànics acollien aproximadament 35.000 estudiants estrangers l'any, mentre que n'enviaven 17.000 al continent. A continuació va crear el programa Turing, que porta el nom del famós matemàtic britànic. Des del Brexit, els europeus que estudien al Regne Unit paguen les mateixes taxes de matrícula que altres estudiants internacionals, que sovint són 3 vegades més altes que les dels locals.
D'aquí a 3 minuts seran 2 quarts, tornem a Catalunya perquè al final no tira endavant el projecte milionari que l'empresa ICL va anunciar el mes de gener per fabricar components de bateries elèctriques al Bages, en concret a les antigues instal·lacions mineres de Sallent. La multinacional israeliana i el seu soci xinès descarten ara el projecte perquè no el veuen viable tal com evoluciona el mercat. La inversió prevista era de 285 milions d'euros. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
Havia de ser la primera fàbrica de càtodes de liti de Catalunya, un component bàsic per fer bateries pel vehicle elèctric. L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, lamenta en declaracions a aquesta emissora l'oportunitat perduda, però diu que continuarà lluitant amb la Generalitat i el govern espanyol per trobar alternatives industrials a la zona.
Treballarem conjuntament, i ha sigut la meva petició, diguem, des del primer moment a la Conselleria i al Ministeri d'Indústria. Doncs que això ha de ser un terreny industrial i, per tant, hem de fer els canvis necessaris urbanístics i físics per tal de poder industrialitzar aquesta zona.
També hem parlat amb el president del Consell Comarcal, Eloi Hernández.
Aquesta no és una bona notícia pel Bages, que entenem que respon a dinàmiques d'economia mundial, però alhora ens obre l'oportunitat de reflexionar com encarem el repte de reindustrialitzar una zona com aquesta.
L'empresa ICL no veu viable el projecte que el govern va qualificar d'estratègic després d'analitzar l'evolució del mercat. Els costos d'inversió de l'operació en un context de preus baixos i sense les ajudes previstes no el fan, diuen, competitiu. Comptaven, per exemple, amb 140 milions que vinguessin d'Europa, que al final els hi han denegat.
I encara parlant de vehicles, bona acollida de les patronals espanyoles de fabricants i venedors de cotxes a la decisió de Brussel·les ahir de permetre alguns vehicles de combustió més enllà de l'any 2035 i no prohibir-los totalment, que és el que es pretenia fer fins ara, Jordi Canal.
L'Associació de Productors, l'ANFAC, considera que la Comissió Europea continua sent ambiciosa amb els objectius climàtics perquè marca com a objectiu la reducció del 90% de les emissions contaminants, però que flexibilitzant la prohibició també garanteix la viabilitat industrial del sector automobilístic europeu i el manteniment dels llocs de treball que genera. L'Associació de Concessionaris Seconauto creu que Brussel·les ha entès que les dificultats per avançar cap al cotxe elèctric no només depenen de la indústria, sinó també dels consumidors. En aquest sentit, considera que és clau l'impuls a un cotxe elèctric europeu assequible. Totes dues patronals insisteixen que hi ha d'haver programes d'estímul de la demanda i per desplegar més punts de recàrrega que dinamitzin el mercat.
D'aquí un minut seran 2:15 de la tarda. Ha acabat la declaració als jutjats de Catarroja del subdirector d'Emergències de la Generalitat Valenciana, que ha admès a la jutge que investiga la Dana que el debat per canviar l'ES Alert es va allargar perquè al CECOPI es van plantejar dubtes jurídics en relació a la possibilitat de confinar la població. Ha assegurat també que la màxima autoritat al CECOPI era l'exconsellera Salomé Prades. Anem als jutjats de Catarroja. Alba Barbosa, bon dia.
Bon dia. Jorge Suárez va redactar l'esborrany del missatge massiu per alertar la població prop de 3 hores abans que s'enviés als telèfons mòbils, i en aquest text ell demana que els veïns es quedessin a casa, una expressió que va despertar dubtes legals a l'exconsellera Salomé Prades, investigada en aquesta causa perquè temia que s'interpretés com un confinament. Armando Galán és advocat de l'acusació de Compromís.
Alrededor de las 4 y pico parece como demasiado agresivo por parte de las personas que estaban allí convocadas. Eso retrasa el envío de les alert, lo retrasa la voluntad de avisar a todos los alcaldes.
Suárez ha reconegut també que el CECOPI s'hauria d'haver convocat abans i que la màxima autoritat i qui podia prendre decisions no eren els tècnics, sinó l'exconsellera d'Interior Salomé Prades. Ha afegit que el CECOPI no van relacionar els incidents que els arribaven de poblacions com Paiporta o Picanya amb el desbordament del barranc de Pollo. La declaració de Suárez com a testimoni ha estat la més llarga fins ara, prop de 12 hores. Avui s'ha reprès després que se suspengués fa 2 setmanes per petició de les defenses.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15. A l'audiència de Lleida, un home a qui havien de jutjar per haver abusat sexualment de les seves 2 filles i 5 menors més a la Vall d'Aran ha admès els fets a canvi de pactar una condemna de 18 anys de presó, 20 menys del que demanava inicialment la Fiscalia. Els tocaments es van allargar durant 9 anys, entre el 2011 i el 2020. Lleida, Estela Bussoms, avui mateix ja ha entrat a presó.
Exacte, sí, fins ara estava en llibertat i avui ja ha arribat a l'audiència amb la bossa preparada perquè sabia que no tornaria a casa. El condemnat, que té 42 anys, ha admès haver fet tocaments a les seves 2 filles, una neboda i 4 amigues de les nenes, totes menors. Una de les filles tenia menys de 13 anys i també li hauria fet fotografies. En total, la pena de presó pactada suma 18 anys per les 7 víctimes, quan la Fiscalia en demanava 38. L'advocada de l'home, Montse Cardet, defensava així les condicions del pacte.
Jo li he transmès al meu client que l'havia d'agafar, perquè realment ens sotmetíem a molts anys, és a dir, ens enfrontàvem a molts anys de presó, en el que la prova estava bastant consolidada, hi havia molts testimonis.
Es dona la circumstància que fa 3 mesos a l'home ja el van jutjar per un cas similar, en concret per abusos sexuals a una altra amiga de les seves filles a la sala de Villas que regentava Viella. En aquell cas sí que es va fer la vista i va negar les acusacions. Aquesta setmana ha sortit la sentència i l'han absolt per falta de proves perquè la víctima no va comparèixer al judici.
I una cosa més abans de la publicitat, els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'una dona de 85 anys que vivia a la residència Amavir, a Vilanova del Camí. Els seus familiars han denunciat que la dona va morir per les cremades que li van fer quan la dutxaven a la mateixa residència. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Riba.
Dilluns, 2 nebodes de la dona van denunciar als Mossos d'Esquadra que la residència era la causant de la seva mort. Expliquen que l'aigua del bany que li va fer un treballador del centre estava tan calenta que li va produir cremades de 2 i 3er graus a la cara i al tòrax i va haver de ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Quan va rebre l'alta, va tornar a la residència on li seguien curant les cremades. Al cap d'uns dies la van tornar a ingressar a l'hospital, segons la residència, per un problema respiratori i va morir oficialment per una aturada cardiorrespiratòria. Havien passat 17 dies des que es va fer les cremades. Les dues familiars vinculen la mort amb una sobreinfecció de les ferides i la residència ho nega. El que sí que ha fet és obrir un expedient disciplinari al treballador, que ja no continua al centre per baixa voluntària. La residència ha fet un comunicat on diu que el treballador va dutxar la dona com sempre i que quan l'assecaven va notar que la pell se li pelava. Es va decidir aleshores portar-la a urgències. Diuen que quan va tornar a la residència el pronòstic era bo i que al cap d'uns dies va tornar a l'hospital per una infecció respiratòria. Diuen que estan consternats, que lamenten els fets i es posen a disposició de la família i de la investigació policial.
Passen 3:45, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia. Viu la major aventura d'aquest Nadal a Westfield La Maquinista. Patina a la pista sobre gel més gran de Barcelona. Llançat pel tobogan gegant, descobreix el mercat de Nadal o gaudeix d'un espectacle immersiu inèdit a la Casa Stilton. Un sol lloc, tota la màgia. Westfield La Maquinista, el millor destí per a les teves compres.
Acabat.
l'any estrenant cotxe? És clar, amb la gran liquidació cap d'any d'Ocasión Plus. Un esclat d'ofertes amb descomptes de 5.000, 7.000 i 9.000 euros en més de 16.000 cotxes. Perquè el teu any acabi sobre rodes, només fins al 21 de desembre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Acompanya'ns a la festa de Nadal de Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Dimarts 23 de desembre, des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia, celebrarem el Nadal plegats.
Un programa especial presentat per Ricard Ostrell amb les actuacions de...
Lax en Busto, Maria Arnal, Quartet Mel, Pau Baller, Mariona Escoda, Àngela Serimano Guix, Xiula, la Clarence Becker Band...
I tota la colla de Catalunya Ràdio.
Farem jocs i concursos amb la possibilitat de guanyar bitllets d'avió o estades de cap de setmana.
Aquest dimarts a Catalunya Ràdio celebrem Nadal al Teatre Coliseum de Barcelona.
Entra a catradio.com i reserva la teva invitació. Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de 2 quarts. Ja sabem quina és la paraula de l'any 2025. És vespreig, una paraula molt de moda últimament i que es defineix com l'activitat social que consisteix a sortir abans de la nit per ballar i compartir copes, Montse Camps.
Sí, ha guanyat perquè l'han votat gairebé 4.000 persones, una quarta part dels qui han participat a la iniciativa de la Universitat Pompeu Fabra, l'Institut d'Estudis Catalans, el TermCat i 3CAT. En segon lloc ha quedat IA, i darrere, per ordre, 8 mots més: neurodivergent, salut mental, matxa, queer, crisi climàtica, influenciador i, en últim lloc, dejuni intermitent. Ara l'IEC estudiarà si incorpora vespreig al diccionari normatiu.
Doncs ja sabeu, aquesta tarda, després de treballar o després d'anar a buscar els nens a l'extraescolar, podeu quedar amb els amics per tal de fer una mica de vespreig. Una nena de 7 anys que viu en un poble idíl·lic del Pirineu desapareix una nit sense deixar rastre. Els seus pares, desesperats, remouen cel i terra per trobar-la. Aquest és el punt de partida de El joc del silenci, la primera novel·la del jove escriptor Gil Prat sobre Roca, que s'ha convertit en l'èxit inesperat de l'any. Montse, quines serien les claus d'aquest èxit fulgurant?
Doncs mira, d'una banda, una trama amb girs sorprenents, plena de flashbacks, i uns personatges, també els pares, amb clarobscurs i vides construïdes sobre silencis. Així ens ho explica l'autor.
De si realment som capaços de saber-ho tot, no? Quanta veritat som capaços de suportar, no? I el tema de dir, bueno, aquesta parella l'estimo moltíssim, però potser això no voldria saber, no? Hi ha uns límits que dius, això ho posen tot en joc, no?
A més, té l'Alicient, que està situat en un poble real, Arcavell, a la frontera amb Andorra, cosa que li dona una altra dimensió.
Ara que he començat a fer els clubs de lectura, m'he trobat amb gent que m'ha dit que es pensava que era real la història, no? I que van anar-ho a buscar a la Wikipedia. Va passar això realment? I jo penso, en aquell de lector, pensar-te que això és real ha de ser guapíssim.
En conjunt, un thriller en tota regla, Òscar, des que l'editorial La Campana el va publicar al setembre, ja n'ha fet 5 edicions, i ell encara ho està paint.
El tema de tirar-te a la piscina i dir, ei, mireu, món, escric llibres i tal, fa molta por ja des del principi. Llavors, que a més hagi anat tan bé, tot està sent com un viatge molt, molt bonic.
Prat sobre Roca, de 28 anys, ha fet de guionista de sèries com El teorema del mico, de TV3, i El búnquer, de Catalunya Ràdio.
Doncs els abans del thriller l'haurem d'anar a buscar. El Museu Moco de Barcelona mostra per primera vegada al públic dues obres recents de Banksy en una gran exposició dedicada a cotitzar el cotitzat artista urbà britànic, la identitat del qual continua sent un misteri. L'exhibició, que s'acaba d'inaugurar, aplega una vintena de peces sobre l'abús de poder i la injustícia al món, Montse Mas.
I el gran reclam de la mostra és que totes les peces són autèntiques i estan verificades, com explica aquesta emissora el director del Museu, Pedro Costa.
Obviamente, es anónimo, no hablamos con él. Banksy trabaja con una agencia que se llama Pest Control, que autentica todas las obras que él produce, y también en las obras que vienen de otros coleccionadores está totalmente documentado y autenticado.
Dues de les obres són inèdites, com una impactant Mare de Déu, allatant el nen Jesús, pintada sobre ferralla i que parla de la resiliència humana en temps de guerra. Birte Fasen és la responsable d'exposicions dels museus Moco.
La Mare de Déu amb el nen és una imatge que normalment veiem a les esglésies lligada a la devoció. Però què ha fet l'artista? Torna a crear un contrast i obre una conversa. Què vol dir la maternitat? On és la decadència? Com en som de resilients?
L'exposició exposició temporal se suma a les sales que el Moco ja dedicava a Banksy de forma permanent, amb obres icòniques com Nen amb globus o El llançador de flors.
Ara teatre. Allez. Perquè el llibre de Montjuïc acull aquestes festes de Nadal Qui som? El muntatge dels Baró de Bel, que es va poder veure al Grec i al Festival d'Avinyó. La companyia de circ catalano-francesa, una de les més aclamades arreu del món, proposa un cant a l'esperança sorgit del funk. Marta Vives.
Aquí som, la companyia capitanejada per Blai Mateu i Camil de Cortí, que compta amb la complicitat d'una bona colla d'artistes catalans, planteja un viatge entre les maneres de creure i de fer, i tot plegat per reflexionar des de l'esperança sobre la col·lectivitat de dels desastres del món. Ens ho ha explicat a Catalunya Ràdio Blai Mateu.
Per nosaltres és una manera de qüestionar justament més que qui som, què volem ser, què volem fer, a què volem dir que sí.
El muntatge a mig camí entre el circ i la dansa compta amb l'humor i la creativitat i profunditat que caracteritza la companyia. Damunt l'escenari hi ha actrius, actors, ballarins, músics, acròbates, pallassos i un ceramista. Per Blai Mateu, la ceràmica el connecta amb els orígens.
Jo porto ara més de 30 anys vivint a França ja, i és veritat que el fet d'allunyar-me d'aquí em va reconnectar molt amb pintors i escultors, d'en Miró, d'en Tàpies, però també d'en Frederic Amat, d'en Miquel Barceló, que han connectat amb l'argila en un moment donat.
Qui som s'estrena aquest dijous a la sala Fabià Puigcerver del Lliure de Montjuïc i s'hi estarà fins al 30 de desembre.
De seguida els esports, però abans música. Se me ha parado el corazón, ya no. Perquè Rigoberta Bandini, Alice, John Batiste, Suet i Garbage, que fa gira de comiat, entre els noms que completen el cartell del Cruïlla Valerio Vareda.
S'afegeixen a Jovanotti, David Byrne o Pixies, que ja es coneixien. El director del festival, Jordi Herreruela, parla del millor Cruïlla de la història.
Perquè tenim a la Rigoberta, perquè tenim a Bomba Estéreo, perquè tenim els Pets, perquè tenim tants artistes de tant nivell que al final costa identificar qui són els caps de cartell.
Un festival apuntat que salda deutes pendents amb artistes que encara mai l'havien trepitjat.
Catalunya migdia. Ara sí, els esports fins a les 3. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb Ter Stegen com un dels noms del dia.
Va ser ahir un dels protagonistes de la victòria del Barça a Guadalajara. Va tornar després de la lesió.
Final, final, final del partit. El Barça ha guanyat per 0 gols a 2. El Guadalajara ha marcat Christensen al 31 de la segona meitat. I ja també a la segona meitat. I en el
Barça es va classificar pels vuitens de Copa amb una victòria més treballada segurament del previst. 0-2 van guanyar el Guadalajara, però com dèiem, amb un clar protagonista a la prèvia del partit.
Bé, comencem per la porteria, perquè és la gran sorpresa. Per mi és sorprenent. Jo pensava que el més lògic era que jugués Ter Stegen, però tots els estímuls que rebia eren que avui podia ser titular Stensne. Què us sembla?
Sorprenent, també, sí, sí. També,
doncs ja ho sentit, ho sentíem ahir a la prèvia de la TDT. Ter Stegen va ser el porter titular ahir per davant de Stensne, Marcos García.
4 mesos després va tornar Ter Stegen. A la roda de premsa prèvia, sentint Flix, va quedar molt clar que Joan García no seria el porter d'ahir, però semblava que el tècnic apostava per Teco. Això semblava interpretant-lo entre línies. Doncs no. Ter Stegen a la porteria va ser la gran novetat a l'11 del tècnic, que parlava així a la compareixença postpartit.
Mark is the captain and also he's 12 years, I think around about 12 years here in the club.
En Mark és el capità i és un jugador molt important al club. Ho hem parlat amb el cos tècnic i hem decidit donar-li l'oportunitat perquè tornés a jugar en aquest partit. I així ha anat la cosa. Donar-li l'oportunitat de tornar a jugar ha estat una bona decisió.
Primera part poc encertada de l'equip de Flick, defensa en bloc baixíssim del Guadalajara i el Barça no va poder marcar les diferències al primer temps, però sí, el segon, Guadalajara 0, Barça 2, gols de Christensen de cap al minut 76 i de Rashford al 89 en un contracop. A banda de fer un gol, les dades de la TDT sobre Christensen són interessants. El danès va recuperar 18 pilotes i en va perdre només dues. Aquest Guadalajara-Barça, per cert, va començar mitja hora tard per les deficiències d'organització del club local, bàsicament per un problema pel que fa a l'homologació d'una grada supletòria. Avui estava previst entrenament a les 12 del Barça de Flick, però el tècnic ha donat festa, tenint en compte, sobretot, que van arribar a casa a les 4 de la matinada. Avui, doncs, festa i demà entrenament de nou a porta tancada.
El Barça classificat pels vuitens de final de la Copa. També ahir es van classificar el Deportivo de la Coruña, l'Elx, la Real Societat i el València, i avui és el torn del Madrid.
Sí, al camp del Talavera de la Reina, a les 9 i en directe per Esport 3. Xavi Alonso té un munt de baixes, fixa't, Carvajal, Mendy, Camavinga, Trent, Militao, Brahim, vaja. Donarà, com és evident, oportunitat als joves. També avui, també a la Copa, destaquen aquests enfrontaments. A les 7, Atlètic Balears, Atlètic de Madrid i Racing de Santander, Villarreal. A les 9, a la Alavés Sevilla.
Era partit de Copa de l'equip masculí, tocava la TET. Avui toca la TDG París-Barça, última jornada de la primera fase de la Lliga de Campiones per les blaugranes. Hi ha molta expectació per veure avui a París el Barça, que ahir, per cert, no va poder entrenar-se a l'estadi del partit perquè la gespa no estava bé, del tot bé. Vaja, a París tenim ja el narrador de la TDG, Ramon Salmurri, bon dia.
Bonjour, Laia. París rep el Barça, de moment sense pluja, sol, tot i que la temperatura a l'hora del partit oscil·larà entre els 7-8 graus aproximadament. Ara mateix, saludant-te a pocs metres de l'estadi Jean Bouin, l'estadi del París Futbol Club, i per tant també a molts pocs metres del Parc dels Prínceps, l'estadi del Paris Saint-Germain, perquè aquesta és una de les grans curiositats entre París Futbol Club i Paris Saint-Germain. Els estadis conviuen literalment enganxats. Només els separa un sol carrer, cosa que encara fomenta una mica més una rivalitat que ha anat a menys els darrers anys, però que amb l'entrada de Red Bull a París Futbol Club s'ha volgut potenciar aquest cos a cos amb els petrodòlars del Paris Saint-Germain.
I esportivament el Barça, que busca consolidar avui la primera posició d'aquesta fase inicial amb una victòria contra l'equip amb més història de París pel que fa a les competicions femenines, Ruth Vilà.
Tot i que Pere Romeu li ha tret una mica de transcendència al fet d'acabar avui primeres d'aquesta fase inicial de la Champions. Mantenir-se entre les dues primeres posicions, això sí, permetria al Barça jugar un possible partit de tornada de les semifinals a casa. I, a més, tal com queda repartit el quadre, els dos primers d'aquesta lligueta ja no es poden tornar a trobar fins a la final. Per tant, el Barça evitaria un dels equips grans fins a aquesta final. Pel partit d'avui, l'equip blaugrana continua amb les baixes importants d'Aitana, Patri, Ona i Salma. I també segueixen entrant a la convocatòria joves del filial. Aquesta vegada s'estrena l'Uarufe, una davantera de només 17 anys. Les joves són protagonistes aquest any al Barça. Un orgull per a elles, com explica Clara Serra Jordi, que acumula ja minuts com a migcentre amb només 18 anys.
Sí, per nosaltres és un orgull, a sobre de les jugadores que sortim de casa, que ens han ajudat molt des de petites, i pues ara que ens donguin aquestes oportunitats a totes, és super orgullós, en plan, estem super orgulloses i sobretot ens donen ganes de seguir treballant dia a dia perquè sabem que poden haver-hi aquestes oportunitats.
El París, el rival del Barça, ha anat de menys a més en aquesta Champions. Va començar empatant amb el Lovaina i el Madrid i perdent amb el Chelsea per 4-0 de manera contundent, però després ha guanyat el Benfica i el Valarenga. El partit és a les 9 i des de mitja hora abans podreu seguir la transmissió d'aquest partit per la TDG, per Catalunya Ràdio.
I tornant a la Lliga masculina, l'Espanyol juga dilluns. Aquesta jornada ho fa al camp de l'Atlètic de Bilbao i amb un ull posat al derbi del 3 de gener. Falten dies, però és que hi ha tres jugadors pericos molt importants que, en cas que vegin una targeta groga a Sant Mamés, no jugaran contra el Barça, Sergi Andreu.
Sí, són Pere Milla, Pol Lozano i Omar El Hilali. Tots tres es troben a una targeta del partit de sanció. Probablement algun dels tres descansarà dilluns per no córrer riscos de cara al derbi, perquè són peces fonamentals a l'11 de Manolo González. Avui justament hem sentit Omar a la sala de premsa que ha verbalitzat el que des de fora ja sabíem. Al vestidor hi ha consens absolut que l'autèntic líder d'aquest equip es Manolo González.
Él ha sido la persona en la que, cuando he tenido partidos malos, ha sido apostando por mí. Cuando lo he hecho bien también. Creo que todas las personas, bueno, todos los jugadores del equipo que le preguntáis por él, os van a decir lo mismo. Es una persona honesta, sincera, que también cuando tiene que apretar es el primero, pero cuando tiene que hacer bromas también lo es. Entonces creo que todos pensamos lo mismo de él y por algo, como dicen todos, es el capitán de este equipo, de este barco.
Omar ha tret importància al fet de no haver estat convocat per la Copa Àfrica amb el Marroc i ha confessat que el rei Felip VI el va felicitar dimarts per la trajectòria de l'equip, coincidint amb la celebració dels 100 anys de la ciutat de l'Hospitalet, on Omar, que és d'allà, va ser convidat especial.
I a Girona, com que és dimecres, s'estrena un nou capítol del Girona Reservat, que és l'últim de l'any, i en aquest episodi el focus està en el debat a la porteria, ara, en l'actualitat, al present, però també, Eduard Solà, en el futur de cara a aquest mercat d'hivern.
Al podcast Girona Reservat aquesta setmana parlem de la problemàtica a la porteria del Girona després que Mitchell reconegués la setmana passada que l'Ivakovic va dir que no volia jugar. Debatem sobre el porter que s'haurà de fitxar ara que marxarà el croat i que d'aquí uns dies s'obrirà el mercat d'hivern. El porter que ha d'arribar per fer competència a Gazzaniga. En parlem amb Xevi Soler, Eloi Amagat i Toni Soler, exporter del Girona.
A veure, en Gazzaniga aquest any sí que ha tingut dos partits amb uns errors, no diria de pati de col·legi, sinó diria de circo. Jo crec que hi ha hagut altres partits que ens ha defensat punts i ha guanyat punts. Si el míster no fa el canvi, per alguna cosa deu ser. Un jugador que et digui que no vol jugar, jo automàticament jo tindria molt clar que el camí és voler la porta i que se'n vagi. Aquí dependria una miqueta de si en Mitchell segueix tenint confiança en Gazzaniga, perquè, esclar, si s'ha de fitxar un porter bo és perquè vingui a jugar. La meva opinió molt personal, ja dic, jo sóc molt Gazzaniga, un porteret, per dir-ho d'una manera, perquè ens entenguem.
En aquest capítol del Girona Reservat també repassem les estadístiques que el Girona va trencar amb la victòria la setmana passada al Camp de la Real Societat. Feia 56 partits que no remuntaven resultat, 27 dels quals havia començat perdent, i en només 4 d'aquests va acabar empatant.
10 minuts i les 3 de la tarda, fem una pausa i després...
Hem de ser capaços de no perdre la concentració durant els 40 minuts.
Obrirem la carpeta de la competició europea de bàsquet amb el Baxi Manresa, el Joventut de Badalona i l'Uni Girona.
Catalunya migdia.
Sí, el que necessites per fer un Nadal amb els teus ben pensat, comença a taula. Unes bones costelles de xai, el marís més fresc o tot un jovell camps es gaudeixen més amb bona companyia. Perquè compartir és l'essència de Nadal. Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal? A la botiga web i app.
Aquest Nadal, Corbera torna a bategar amb la màgia del seu pessebre vivent. Més de 200 actors donen vida a escenes plenes de tradició, llum i emocions en un escenari natural i únic de 14.000 metres quadrats. Viu l'experiència del Nadal com mai. Entrades a pessebrecorbera.cat.
Prosa de combat de Manuel de Pedrolo ja és un fenomen editorial. Els textos polítics de l'autor català més llegit. Prosa de combat, el Pedrolo inèdit que Catalunya es mereixia. Perquè la censura no dura mai per sempre. Editat per Coma Negra.
El patio de mi...
Milers d'infants a Gaza han perdut casa seva, l'escola i els llocs on sentir-se fora de perill. Per això, la Fundació Vicente Ferrer col·labora amb organitzacions locals per crear espais segurs per a la infància. Perquè els infants tenen dret a jugar. A Gaza, també. Col·labora ja al 900-111-300 i actua per la infància. Avui.
Si ja tremoles per la llum que consumiràs aquestes festes, passa't a Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i
Esclat. Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Miri, Mr. Police, tot això és per la meva filla. Bon menjar de casa, good food, amb denominació d'origen i indicació geogràfica protegides.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Enderroc Llibres presenta... 150 anys amb veu de dona, un centenar de retrats de dones de la música popular d'arreu del món il·lustrats per Maria Picasso i textos de Jordi Novell, de Billie Holiday a Billie Eilish. 150 anys amb veu de dona, un llibre per mirar i llegir.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya presenta el disc Mare Mundi, un tribut al mar, a la vida i a les emocions compartides. Ja disponible a totes les plataformes i a botigues en format CD i vinil.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
7 minuts per les 7, per les 3 de la tarda. Abans de parlar de bàsquet, parlarem de Fórmula 1, perquè el Gran Premi que es disputa a Catalunya presentarà canvis en el futur més pròxim, Marta García.
El circuit de Barcelona-Catalunya té acord amb la Fórmula 1 ara mateix fins al 2026. A partir d'ací, renovaria, però amb un nou contracte que inclouria 3 curses que a partir del 2028 s'alternarien amb el circuit belga d'Spa-Francorchamps, segons ha publicat este matí La Vanguardia. Així, en Catalunya tocaria cada 2 anys i serien en el 2028, 2030 i 2032. Catalunya Ràdio ha confirmat de fonts pròximes al circuit que esta proposta és la que ara mateix està sobre la taula i que la intenció és signar este nou contracte ben aviat, a principis del 2026. L'última cursa prevista en el circuit amb la denominació de Gran Premi de Barcelona-Catalunya està marcada en el calendari per al pròxim 14 de juny del 2026, l'any que ve. I a partir d'ací, com dèiem, ja entraria en vigor, un cop firmat, això sí, el nou contracte amb aquesta alternança amb el Gran Premi de Bèlgica.
I en bàsquet, competició europea per l'Uni Girona, que visita la pista del Corolo francès en la segona jornada ja de la segona ronda de l'Eurolliga, que és la màxima competició europea. I com arriben les gironines a aquest enfrontament, Xavi Soler?
Arribar i arriben bé, amb el dubte d'Erika Carter, que té problemes a l'espatlla, però amb la situació privilegiada de ser primeres de grup i, a més, haver descansat aquest cap de setmana, ja que es va ajornar el seu partit contra el Gran Canària, tot i que el viatge sí que el van haver de fer. A priori, contra la Ventafocs del grup, un equip que només ha guanyat 2 dels 7 partits en aquesta Eurolliga, però que sempre ha competit quan ha jugat a casa, com a local. És per això que la jugadora Carol Guerrera valora com de positiu pot arribar a ser guanyar un partit fora de casa en aquesta segona fase.
Ser nosaltres mateixes, com hem estat fins ara, gaudir d'aquesta etapa, que crec que és una oportunitat molt bona per nosaltres, i guanyar fora de casa és molt important, perquè sí que és veritat que tots els equips a casa seva es fan més forts, igual que nosaltres aquí, i llavors crec que és un punt de més motivació, no? I crec que ens vindrà bé i ho agafarem amb forces.
Avui serà l'últim partit de Letícia Amijer com a jugadora de l'Uni Girona a l'Eurolliga. Serà substituïda per Clou Vivi. Recordem, aquest Caraló Bàsquet Girona començarà a 8:15.
I a l'Eurolliga masculina, el Barça manté aquesta dinàmica de bons resultats. Ernest Macià, ahir victòria a la pista del París per 69-85.
Doncs sí, Laia, i el Barça, que ja és l'equip més en ratxa d'Europa, empatat amb el Madrid, però a la part alta ja de la classificació, tercer, i distanciant-se de les parts de la zona de la taula que dona accés a, bàsicament, al play-in. El Barça ja té 2 victòries, el primer equip que no juga play-in és a 3, i el Barça, per tant, està a 1 del líder, i ahir va guanyar amb les baixes ja conegudes de Jan Vesely i de Schengelia. I amb un gran partit, al marge dels anotadors habituals, Kevin Panther, Darío Brizuela i Will Clyburn, de Joel Parra, que va jugar amb una màscara i ho va fer realment molt bé.
Teníem molt clar que aquí ells a casa seva, ells el que fan és intentar que l'equip contrari faci moltes pèrdues. Ells va molt bé el rebot d'atac també, i doncs bueno, hem intentat controlar-ho això, i després doncs tindrà un control de joc en atac molt important, no? Perquè al final el que volen és tornar el partit una mica boig, i nosaltres això ho hem fet bastant bé.
I també tenen competició avui europea el Baxi Manresa, l'Eurocup, i la penya a la Champions FIBA.
Exacte, el Baxi Manresa viatja a Polònia. L'objectiu és encaixar sobretot els 2 nous fitxatges, el combo Eli Brooks, que ha de ser el jugador que faci més punts a l'equip, i Ferran Bassas, l'únic base que tindrà realment disponible, base pur, el Baxi Manresa, juntament amb Obasoan, que també és un combo. I d'altra banda, el Manresa s'està lluitant per classificar-se, però la penya ja ho està. És líder, ha guanyat tots els partits al grup C, està ja 8 anys, i per tant avui podrà reservar Ricky Rubio en el partit que l'enfrontarà al Cholet francès a la seva pista. França a l'escut.
I aquesta tarda a les 6 a Qatar es disputa la final de la Copa Intercontinental. En aquest enfrontament, Mariona Serra, el Paris Saint-Germain es veurà les cares amb el Flamengo.
El conjunt francès és el campió de la Champions i això l'ha fet accedir directament a aquesta final. El recorregut dels brasilers, però, ha estat més exigent. El Flamengo, entrenat per l'exjugador del Chelsea i de l'Atlètic de Madrid, Felipe Luis, tot i ser campió de la Copa Libertadores i del campionat brasiler, ha hagut de superar 2 eliminatòries prèvies. El PSG arriba a la cita amb pràcticament tota la plantilla disponible, inclòs el capità Marquinhos, ja recuperat d'uns problemes al maluc.
Felipe fue un compañero, ¿no?, de vestuario. Estoy muy feliz que esté haciendo muy bien como entrenador. Lo encontré algunas veces ya ahí en la selección, ha venido a visitar y todo, ya cuando estaba entrenador de Flamengo. Estamos muy felices que sea un entrenador que está haciendo bien, un entrenador de la nueva generación de Brasil. Su equipo también está haciendo muy bien. Nosotros lo conocemos, como ganaron todo ahí casi en Brasil.
El PSG afronta el repte amb l'objectiu de conquerir el sextet, una fita assolida únicament per Pep Guardiola amb el Futbol Club Barcelona i Hansi Flick amb el Bayern de Múnich.
I ara us presentem amb Joan Fitó, Indiana Solà, una noia amb síndrome de Down que ha fitxat per l'estaf tècnic de l'AM Lleida de primera ref.
L'Indiana és una jove amb síndrome de Down que ajudarà durant aquesta temporada en tots els entrenaments de l'AM. Roger Lamesa, director esportiu del Club Lleidatà, explica com ha anat tot el procés.
És una oportunitat que ens van presentar des de l'associació, el fet que la Indiana doncs, pugui estar amb nosaltres un dia a la setmana formant part de l'estaf i crec que és una activitat inclusiva que a nosaltres ens omple d'orgull pel que t'he dit, no? Pel tipus d'associació que és, per la gran tasca que fan i que a més doncs, estan arrelats al barri.
Aquesta iniciativa s'emmarca dins d'un acord de col·laboració amb l'associació Down Lleida, amb l'objectiu de visibilitzar les capacitats de les persones amb diversitat intel·lectual i fomentar així la seva participació activa en entorns esportius d'alt rendiment. Un acord pioner d'inclusió entre l'AM i Down Lleida que, en principi, seguirà creixent.
I en tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que deixa Juan Carlos Ferrero, el que ha estat el seu entrenador, els últims 7 anys. Això i altres informacions al Tot Costa les ampliem a partir de les 7. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.